Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Arrenca un nou curs escolar amb menys alumnes a infantil i primària i més professors. Més d'un milió i mig de nois i noies han tornat a les aules després de gairebé 3 mesos de vacances. Montse Benent.
Entre les novetats, una prova pilot de batxillerat de doble titulació, un programa que per començar s'aplicarà a 7 centres de diverses ciutats com Barcelona, Salou, Tàrrega, Móra la Nova o Vic.
El nou FM, Clàudia Dinarès.
Es tracta d'una prova pilot que ha atorgat el Departament d'Educació i que compta per ara amb 9 alumnes matriculats. En el cas de Vic, els alumnes cursaran les assignatures de batxillerat als matins. A partir de l'1 d'octubre començaran el cicle d'esports, una part de la prova pilot que comptarà amb un equip docent de la Federació de Futbol.
Inaugurat el Centre de Noves Oportunitats de Mataró.
L'espai està dirigit a joves d'entre 16 i 24 anys que no estudien ni treballen. Les instal·lacions també acullen el programa Primera Oportunitat, adreçat a menors estrangers no acompanyats.
Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
Aquest nou espai va adreçat als joves d'entre 16 i 24 anys que no es troben escolaritzats i tampoc treballen, per tal de guiar-los en l'àmbit professional i acadèmic.
Tenen un aspecte molt important per qualsevol procés d'inclusió, que és coneixement de la llengua, coneixement del teixit laboral, coneixement de quines són les professions més demandades. Per nosaltres és clau.
4 persones detingudes al Vendrell per un presumpte nou cas d'agressió sexual en grup.
Entre els detinguts hi ha un menor d'edat. Els fets es remunten a finals d'agost. El cas es troba ara en mans de la justícia.
Ràdio Televisió del Vendrell, Sílvia Martínez.
Segons ha donat a conèixer el diari Més, va passar la matinada del 22 d'agost, després que els nois coneguessin unes noies i decidissin fer unes copes a un pis de Calafell. Durant la festa, els nois haurien consumit cocaïna i un d'ells hauria mantingut relacions sexuals amb la víctima. L'endemà, la jove no recordava res, estava dolorida i tenia símptomes que podien ser d'una agressió sexual.
Els agents rurals del Pirineu han interposat aquest mes d'agost fins a 60 denúncies per acampar dins el Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici.
Es tracta d'una pràctica totalment prohibida dins d'aquest espai natural protegit. D'aquestes acampades, més de la meitat ho han fet a l'interior de vehicles, motiu pel qual s'ha intensificat la vigilància a la zona.
Ràdio Trem, Anna Solana.
Part de les denúncies dins del marc de la campanya d'estiu, els agents han alertat de la normativa a més de 200 persones mentre feien tasques d'inspecció dins el parc. L'accés al Parc Nacional des de la Vall de Boí és un dels punts on s'han detectat més acampades. Tot i que els camins d'accés al parc estan degudament senyalitzats amb la normativa que inclou la prohibició de pernoctar, cada cop és més freqüent trobar individus que hi passen la nit en autocaravanes o furgonetes.
I en cultura, per primera vegada la Generalitat destina una partida del Fons FEDER de la Unió Europea només a cultura.
Un total de 27 milions d'euros que serviran per a la millora d'equipaments del territori i ja s'ha obert la convocatòria per presentar projectes. Ho ha destacat en declaracions a la xarxa la consellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga.
Per primera vegada el govern de la Generalitat destina a cultura una part de la seva quota de fons europeus. I aquesta part són aquests 27 milions d'euros que nosaltres posem a disposició de totes les entitats que vulguin presentar-se.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. La situació meteorològica a Catalunya és estable amb predomini del cel serè o poc ennuvolat en general pel creixement d'algunes nuvolades a punts de muntanya, sobretot al Pirineu. Abans arribaran alguns núvols pel terç sud que deixaran el cel localment mig ennuvolat en aquest sector. La temperatura és notablement més alta respecte a ahir i s'assoleixen valors al voltant de 25 i 30 graus. Pel que fa al vent, bufa entre fluix i moderat de component nord i est i amb alguns cops forts al delta de l'Ebre. Aquest vent altera la situació marítima i les onades podran arribar a 1 metre d'altura amb mar de fons de l'est. Pel que fa demà, la nuvolositat augmentarà de sud a nord fins a quedar-se el mig ennuvolat en conjunt. Malgrat tot, a partir mig matí creixeran nuvolades a la meitat sud que deixaran el cel localment molt ennuvolat en aquest sector. A més, és on és probable que es formin alguns ruixats i xàfecs. La temperatura serà semblant i el vent s'intensificarà a la costa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En marxa el nou curs escolar amb menys alumnes a infantil i primària i més professors. Més d'un milió i mig de nois i noies han tornat a les aules després de gairebé 3 mesos de vacances. Amb novetats, a secundàries més alumnes i per donar resposta a aquest increment es posen en marxa 25 nous instituts escola.
A més, enguany s'activa una prova pilot per a un batxillerat de doble titulació, un programa que per començar s'aplicarà a 7 centres de diverses ciutats com Barcelona, Salou, Tàrrega, Móra la Nova o Vic.
Precisament a la capital d'Osona, aquest nou batxillerat que es cursarà a l'Institut IES Vic serà de 3 anys i permetrà al mateix temps obtenir el títol de batxiller i el de cicle formatiu de tècnic esportiu. El nou FM, Clàudia Dinarès.
Es tracta d'una prova pilot que ha atorgat el Departament d'Educació i que compta per ara amb 9 alumnes matriculats. Florenci Berniol és el coordinador pedagògic de l'Institut de Vic.
Bé, el Departament d'Educació ens va proposar, tenint en compte que l'Institut de Vic té molts cicles formatius, de poder implantar aquest curs pilot, que és el batxillerat combinat amb esports. La idea bàsica és que es combinarà un batxillerat en 3 anys, per tant un batxillerat més diluït, per dir d'alguna manera, i a les tardes aquests alumnes faran en concret d'esports faran concretament futbol.
En el cas de Vic, els alumnes cursaran les assignatures de batxillerat als matins. A partir de l'1 d'octubre començaran el cicle d'esports, una part de la prova pilot que comptarà amb un equip docent de la Federació de Futbol. Els alumnes que comencin aquest curs acabaran d'aquí 3 anys amb el títol de batxillerat i amb el de tècnic esportiu.
Aquest curs també comença un pla per assimilar la xarxa pública als centres concertats que ho vulguin. L'any vinent se n'esperen 3 o 4 més, segons ha anunciat avui a la xarxa el director general de centres públics, Josep González Cambrai, que també és president del Consorci d'Educació. Carina Bellvei, bona tarda.
Bona tarda. Igualada, Cornellà i Calldetenes podrien sumar una nova escola pública si es tanquen amb bon peu les converses obertes entre el Departament d'Educació i 3 escoles concertades d'aquests municipis. En total, la conselleria preveu que uns 16 centres concertats es puguin passar a la xarxa pública, 3 d'elles al curs vinent, com ara l'Escola de les Arts de Barcelona, el primer d'aquestes característiques que avui ha obert les portes. Josep González Cambrai és el director general de centres públics en declaracions a la xarxa.
Hi ha alguns ajuntaments que han fet públic la seva sol·licitud des del ple per adherir-se a aquest canvi de titularitat, com no fa massa va ser Igualada, per tant no estic transmetent res que no hagi fet l'Ajuntament, que va fer un ple i va dir nosaltres fem una moció de suport a que aquest centre faci la sol·licitud per canviar de titularitat. I per tant hi ha alguns ajuntaments que, i alguns municipis que s'anirà sabent que han fet aquesta sol·licitud.
Cambrai també ha explicat que la idea del departament és incrementar el nombre d'instituts d'escola al curs vinent després que enguany s'hagin inaugurat 25. També ha assegurat que dels 1.000 barracons actuals, 300 no es transformaran en edificis nous.
Doncs precisament els barracons o la manca de nous centres continuen sent el cavall de batalla dels diferents sindicats de l'educació. Denuncien que no tan sols no s'ha revertit la retallada, sinó que més la inversió pública al sector amb prou feines arriba a un terç del 6% del PIB que marca la LEC, la llei d'ensenyament. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda. La despesa pública en educació a Catalunya era fa 10 anys d'uns 5.300 milions d'euros. Enguany el pressupost, de nou prorrogat, és de 4.800 milions. Les retallades no només no s'han revertit, sinó que a més s'ha incomplert la previsió de la LEC. Segons la llei d'educació, el 2017 el pressupost destinat a ensenyament hauria de suposar, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A l'actualitat, però, només s'inverteix un 2% i escaig del PIB. És a dir, mancarien uns 9.000 milions d'euros per assolir la xifra que preveia la LEC. Ramon Font és portaveu nacional d'USTEC.
Per tant, s'hauria de triplicar el pressupost d'educació no només per complir amb la llei d'educació de Catalunya, sinó per complir amb les recomanacions de l'OCDE i per complir amb els estàndards del nostre entorn. El finançament de la nostra educació en relació al PIB està com a Perú, com a Laos.
I en tot aquest temps de retallades, qui ha patit més la tisorada, l'escola pública o la concertada? Si s'analitzen les partides destinades al concert dels darrers anys, es pot concloure que els centres concertats han mantingut el finançament més o menys estable, al voltant dels 1.000 milions d'euros, per sobre de la inversió de fa 10 anys. Tot i això, l'aportació per alumne que fa el govern a la concertada en alguns casos només cobreix el 60% del cost. Eva Salva és directora general de la patronal AEC.
Si ens creiem que aquest país ha de tenir un servei educatiu, del qual el 32% està configurat pel que són escoles concertades, és a dir, o hi posem fil a l'agulla o estem deixant el sistema coix, perquè hi ha unes famílies que estan finançant doblement l'escolaritat dels seus fills, eh?
Justament per revisar les aportacions públiques cap a la concertada i evitar quotes abusives a les famílies, el Departament d'Ensenyament està negociant un decret de concerts que es preveu aprovar al febrer.
I com passa cada inici de curs, també hi ha hagut crítiques. En declaracions a la xarxa, la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya han tornat a denunciar la manca de finançament en l'ensenyament.
La seva presidenta, Belén Tascón, assegura que vigilaran que hi hagi més planificació pública perquè es puguin cobrir totes les demandes i que, per tant, no hi hagi desviament d'alumnes de l'escola pública a la privada concertada.
Hi ha una manca de planificació pública, això suposa que s'estan desviant alumnes a l'escola privada concertada, perquè l'escola pública no té prou places per abastir a tota la demanda que tenen les famílies. Després, per una altra banda, tenim un decret molt important, que és el decret de l'escola inclusiva, que ja farà 2 anys que s'ha publicat, que s'hauria d'estar aplicant i que no s'ha aplicat.
La FAPAC també intentarà aturar l'anomenada llei aragonès, que està a punt d'aprovar-se. Segons Tascón, significarà la privatització de l'educació.
Aquest curs escolar no tan sols es presenta amb novetats, sinó també amb estudis que desapareixen. És el cas del primer curs del cicle mitjà de terrisseria a la Bisbal d'Empordà. Finalment, no hi ha hagut prou inscrits per tirar-lo endavant i l'Ajuntament treballa amb ensenyament per mirar de garantir aquesta formació de cara a cursos vinents. Televisió Costa Brava, Laia Campos, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dijous les aules s'han tornat a omplir amb l'arribada del nou curs escolar 2019-2020. Les que no s'han omplert, però, són les que corresponien al primer curs del cicle mitjà de terrisseria de la Bisbal d'Empordà, que ha perdut una promoció per falta d'inscrits. Tot i que en el moment de les preinscripcions assolien un nombre que els permetia seguir-lo realitzant, només un alumne va acabar formalitzant la matrícula, a més de 2 persones que encara havien de realitzar la prova d'accés. Aquests alumnes s'incorporaran directament al segon curs i l'any vinent realitzaran les assignatures pendents de primer. Enric Marquès és l'alcalde de la Bisbal d'Empordà.
Aquest any no es fa perquè només hi havia una persona matriculada en el moment del tancament de la matrícula. Amb una persona ja no esperes al setembre, estem en una època també de control econòmic important, per tant hem de ser realistes i hem de tocar de peus a terra, però en cap moment hem parlat de que el cicle desaparegui, al contrari, hem de trobar la manera i així ho farem a partir d'ara de finals d'aquest mes de setembre, que ens trobem amb els serveis territorials a Girona i en Barcelona.
Des del mes de juliol l'Ajuntament està en contacte amb el Departament d'Ensenyament per trobar la fórmula que els permeti seguir amb la formació de cares a properes generacions. La idea és ampliar la formació oferint 3 modalitats de cicle mitjà en una.
Més enllà, però, de l'ensenyament tradicional, també hi ha altres formes d'aprenentatge. Coincidint amb l'inici de curs, s'ha obert a Mataró el Centre de Noves Oportunitats.
L'espai està dirigit a joves d'entre 16 i 24 anys que no estudien ni treballen. Les instal·lacions també acullen el programa Primera Oportunitat, adreçat a menors estrangers no acompanyats.
El centre ha estat inaugurat pel conseller de Treball, Shakir El Homrani, i l'alcalde de la capital del Maresme, David Bote. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel, bona tarda.
Bona tarda. El conseller de Treball, Afers Socials i Família, Shakir El Homrani, ha estat aquest matí a Mataró, on ha inaugurat el nou Centre de Noves Oportunitats del Maresme i el Vallès. Aquest nou espai va adreçat als joves d'entre 16 i 24 anys que no es troben escolaritzats i tampoc treballen, per tal de guiar-los en l'àmbit professional i acadèmic. Per altra banda, el centre també compta amb el programa Primera Oportunitat, en aquest cas adreçat a menors estrangers que arriben sols a Catalunya i als quals se'ls vol donar les eines necessàries per poder-hi estudiar o treballar.
Tenen un aspecte molt important per qualsevol procés d'inclusió, que és coneixement de la llengua, coneixement del teixit laboral, coneixement de quines són les professions més demandades. Per nosaltres és clau, perquè és una manera d'enfocar-ho i d'enfocar-ho cap a on hi ha veritablement el repte, que és un bon procés emancipatori.
Un acte que el conseller ha presidit juntament amb l'alcalde de la ciutat, David Bote, qui ha volgut destacar la importància de comptar amb un cens característiques on els joves que necessitin un acompanyament per entrar al mercat laboral o reconnectar amb els estudis ho puguin fer.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
La crònica social ens porta a parlar de nou d'un cas més d'agressió sexual en grup. Ha passat al Vendrell, hi ha quatre persones detingudes, entre elles un menor d'edat. Els fets es remunten a finals d'agost. El cas està en mans ara de la justícia. Ràdio Televisió del Vendrell, Sílvia Martínez.
Tres joves i una menor d'edat del Vendrell investigats per una suposada agressió sexual a una noia. Segons ha donat a conèixer el diari Més, va passar la matinada del 22 d'agost, després que els nois coneguessin unes noies i decidissin fer unes copes a un pis de Calafell. Durant la festa, els nois haurien consumit cocaïna i un d'ells hauria mantingut relacions sexuals amb la víctima. L'endemà, la jove no recordava res, estava dolorida i tenia símptomes que podien ser d'una agressió sexual. Un informe mèdic també apunta a una possible agressió. Després de denunciar els fets a la policia, els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns els tres majors d'edat, que tenen 18, 22 i 23 anys, i dimarts el més jove. Els Mossos informen que van quedar en llibertats amb càrrec després de passar a disposició judicial. Els investigats haurien estat sotmesos a una prova d'ADN, encara sense resultats coneguts.
La Universitat Rovira i Virgili posa al descobert documents acreditatius de l'existència de 20 espanyols, entre ells un reusenc, morts als camps de concentració nazis i que no consten ni a la llista del butlletí oficial de l'Estat ni al llibre memorial dels deportats. Aquests originals en alemany ja estan a disposició del Ministeri de Justícia. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
El passat 9 d'agost, el butlletí oficial de l'Estat espanyol va publicar la relació de 4.427 espanyols morts a Mauthausen i altres camps de concentració alemanys. Hi hauria un termini per presentar al·legacions i sol·licitar correccions. En aquest context, el Centre d'Estudis sobre Conflictes Socials de la Universitat Rovira i Virgili va presentar al Ministeri de Justícia documents originals alemanys sobre 20 espanyols que van morir en camps de concentració i que no estan registrats ni a la llista del BOE ni al llibre memorial dels espanyols deportats als camps nazis. Un d'ells és un reusenc nascut al 1900, segons ens explica l'investigador Antonio Muñoz.
Según dice la documentación, por manifestaciones anti-alemanas, es decir, debió hacer algún comentario contrario al régimen de Hitler, algún compañero le oyó y le denunció a la policía, por ese simple motivo fue llevado a un campo de concentración cercano, el campo de concentración de Stutthof, y allí murió el 11 del 10 del año 1942, después de varios meses allí en el campo.
Aquest cas, com molts altres, revela una realitat molt poc coneguda sobre els espanyols i espanyoles que van estar a camps de treball nazis. Muñoz calcula que gairebé 40.000 republicans exiliats van treballar esclavitzats pel règim d'Adolf Hitler, sobretot a la zona francesa, on construïen bases submarines per l'operació coneguda com Mur Atlàntic. Investigadors de tota Espanya estan treballant ara en compilar informació sobre aquests milers de persones, elaborant un gran centre censal.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant al Pirineu, on els agents rurals han interposat aquest mes d'agost fins a 60 denúncies per acampar dins el Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici. Es tracta d'una pràctica totalment prohibida dins d'aquest espai natural protegit. D'aquestes acampades, més de la meitat ho han fet a l'interior de vehicles, motiu pel qual s'ha intensificat la vigilància a la zona. Ràdio Trem, Anna Solana.
Part de les denúncies dins del marc de la campanya d'estiu, els agents han alertat de la normativa a més de 200 persones mentre es feien tasques d'inspecció dins el parc. L'accés al Parc Nacional des de la Vall de Boí és un dels punts on s'han detectat més acampades, tot i que els camins d'accés al parc estan degudament senyalitzats amb la normativa que inclou la prohibició de pernoctar, cada cop és més freqüent trobar individus que hi passen la nit en autocaravanes o furgonetes. Les multes per infringir aquestes normes estan entre els 300 i 100 euros. Inclouen, com dèiem, la pernoctació en vehicle, però també en tenda de campanya o bivac. La cap dels agents rurals de l'Alt Pirineu, Anna Servent, recorda que al Parc Nacional no s'hi pot dormir fora dels refugis. A més, assegura que, com a conseqüència, les zones d'aparcament estan saturades i s'acumulen moltes deixalles. Servent també recorda que a l'entorn de l'espai natural hi ha diversos càmpings i àrees habilitades per autocaravanes.
I a Cambrils, aquest cap de setmana s'engega una campanya solidària per recaptar fons per la lluita contra les malalties neurodegeneratives per acumulació cerebral de ferro, les anomenades ENAC. A la campanya, que porta per nom Deixa't prendre el pèl, hi participaran una vuitantena de professionals de la perruqueria i l'estètica. Ràdio Cambrils, Marga Mallol, bona tarda.
Bona tarda. Deixa't prendre el pèl. D'aquesta manera tan suggeridora que em captarà fons aquest diumenge vinent per la lluita contra les malalties neurodegeneratives per acumulació cerebral de ferro, més conegudes com ENAC. Uns 80 professionals de la perruqueria, barberia i estètica tallaran el cabell, arreglaran barbes i faran la manicura de les 10 del matí a les 3 de la tarda al passeig marítim de la localitat costanera del Baix Camp. La recaptació anirà íntegra per l'associació ENAC. Antonio Moreno, pare de dues germanes bessones de Cambrils afectades, explica que les ENAC són malalties rares i que es necessita molta més investigació.
És una enfermedad considerada, està dintre de les considerades ultrarares, té una prevalència molt petita, parlem d'un a tres casos cada milió d'habitants. Clar, això fa que siguin molt pocs casos i que, evidentment, l'interès per investigar-lo, la capacitat que pugui tindre la gent per investigar-lo sigui doncs, molt petita.
A tot l'estat espanyol pateixen ENAC 65 persones, 18 de les quals estan a Catalunya i dues, les germanes bessones, viuen a Cambrils.
En cultura, per primera vegada la Generalitat destina una partida dels fons FEDER de la Unió Europea de manera exclusiva a cultura. Són uns 27 milions d'euros que serviran per la millora d'equipaments del territori i ja s'ha obert la convocatòria per presentar projectes.
El Departament de Cultura obrirà tres ajuts per a equipaments museístics, escènics i musicals i patrimoni cultural que comptaran amb una aportació de fons provinents de la Unió Europea. És la primera vegada que una partida dels fons FEDER, en total 27 milions d'euros, es destinen exclusivament a cultura. Ho ha destacat en declaracions de la xarxa la consellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga.
Per primera vegada, el govern de la Generalitat destina a cultura una part de la seva quota de fons europeus. I aquesta part són aquests 27 milions d'euros que nosaltres posem a disposició de totes les entitats que vulguin presentar-se. I amb això no només donaríem 27 milions a cultura, sinó 54 milions, perquè representa la meitat del pressupost que es destinaria a cadascun dels projectes.
Els projectes d'inversió serviran per a millores en aquests equipaments centrades en tres eixos, les TIC per a inversions en eficiència energètica als edificis i per a la conservació, protecció i foment del patrimoni cultural.
Marxem fins a l'avinguda de la Catedral de Barcelona, on s'hi està a punt de lliurar el Premi Trajectòria, un clàssic de la Setmana del Llibre en Català.
El rebran els responsables de la distribuïdora Les Punxes, amb més de 50 anys dedicada al món editorial.
Pep Carbonell, bona tarda.
Margit Llancar i Oriol Serrano són els guanyadors del 23è Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català pels seus 50 anys al capdavant de la distribuïdora Les Punxes, una distribuïdora de referència del sector editorial català. I quin serà el premi que rebran? Doncs ho veurem en uns minuts. És una obra de l'artista Ignasi Avellí, una obra exclusiva, perquè només hi ha quatre originals els que es lliuraran als guardonats del Premi Trajectòria, un per a l'especial, per al Premi Especial de la Setmana, que és el que li importa aquest any, un que s'exposarà i que és un cap, i un altre, doncs, que és per al mateix artista. Aquest és un premi que tradicionalment ha estat per a escriptors com Quim Monzó o Miquel Martí i Pol o d'altres, però que darrerament s'està obrint a altres actors del món editorial. Els responsables de la distribuïdora de Les Punxes agafaran el relleu de Guillem Terribas, llibreter de la llibreria 22 de Girona, que va rebre el Premi Trajectòria 2018.
Gràcies, Pep Carbonell. Més coses. 200 receptes de cuina casolana han quedat agrupades en un llibre que ha publicat la Regidoria de Cultura de Sant Carles de la Ràpita. Es tracta d'un recull de receptes de les veïnes del municipi, hereves de la tradició culinària que dona renom i popularitat a la gastronomia d'aquest municipi del Montsià. Ràdio Ràpita, Sílvia Berbis.
Són receptes senzilles en la seva elaboració, però excelses en el sabor que només s'aconsegueix amb una cuina pausada i la bona qualitat dels aliments, això sí, de proximitat, que caracteritzen la gastronomia rapitenca. El peix de la Badia dels Alfacs i de la Mar de l'Ebre, l'arròs del Delta, les verdures de l'Horta o els pastissos fets amb ingredients de sempre són la base del llibre de la cuina rapitenca, que és una reedició actualitzada del publicat als anys 90, que es va exaurir ràpidament. Montse Reverter és presidenta de l'Associació de Dones Rapitenques.
S'han dit receptes
allò de resen fes ous, corpen fideus, o sigui, coses típiques d'antes. I el d'enguany, doncs, en esta nova edició, han fet receptes d'ara, més modernes, o sigui, hem afegit algo més actual.
En qualsevol cas, el llibre de la cuina rapitenca, impulsat per l'Associació de Dones, destaca per la claretat i la senzillesa de les elaboracions que proposa, però sobretot és una manera de deixar per escrit el casolà de la cuina transmesa entre generacions.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local en futbol. El Reus ha quedat exclòs de la tercera divisió.
Després de dues incompareixences, la Federació Catalana ha resolt excloure l'equip del Baix Camp de la competició. Ja no va jugar ahir el partit que l'havia d'enfrontar a la Pobla de Mafumet i en pocs mesos ha passat de jugar a segona A a no poder fer-ho ni a tercera divisió. Ara caldrà esperar diumenge per saber si el seu filial, el Reus B Cambrils, que està inscrit a primera catalana, es presenta o no a jugar el partit de la segona jornada previst per aquest diumenge davant el Júpiter. Tot fa preveure que el Reus B tampoc podrà donar d'alta les fitxes dels futbolistes i no es podrà jugar el partit quedant també fora de la competició.
La nova ràdio, David Fernández.
Mentrestant, seguim sense conèixer què és el que vol fer el propietari Clifton Onolfo. Segons ha manifestat el seu entorn més proper, el nord-americà estaria disposat a assumir el deute sempre i quan l'Ajuntament i l'empresariat local donin suport al club i també l'ajudin econòmicament, un extrem que de moment es descarta com a mínim des del costat del consistori. Per tant, sigui com sigui, sembla que la societat anònima esportiva que gestiona el club ja està definitivament tocada de mort. Els que sí que sembla que tenen el futur assegurat, al marge del que acabi passant amb la SAE, són els equips femenins i els del futbol base, els quals ja han començat a competir amb tota normalitat sota el paraigües de la Fundació Futbol Base Reus, un organisme que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i el vistiplau de la Federació Catalana de Futbol. De fet, avui s'ha presentat, per un costat, l'acord entre la Fundació i el Consistori, el qual cedirà a les instal·lacions municipals perquè la cantera pugui competir, i per un altre, el primer trofeu Ciutat de Reus, que es jugarà el pròxim 17 de setembre a l'estadi municipal entre el juvenil A de la Fundació Futbol Base Reus i el Vila-real. Cal deixar temps, però no és descartable que de la Fundació n'acabi sortint a mig termini un equip sènior.
Doncs amb aquest apunt d'esports marxem. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Viu al parc, un matí d'activitats i jocs plens d'emocions, pallassos, música i entreteniment envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 15 de setembre vine a la matinal de Viu al parc, al Parc Natural del Montseny, i commemora amb la família els 40 anys de la Reserva de la Biosfera. A partir de 2:15 del matí al nucli del Brull.
Viu al parc, i esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/viualparc. Diputació de Barcelona.
012. La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Del 18 al 21 de setembre, viu la 31a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Una programació amb més estrenes que mai, singular i diversa. Més de 80 concerts per a tots els públics en 4 dies a 8 escenaris. T'esperem! Vine, tornem a fer el millor dels festivals en un mercat. Més info i entrades a mmv-v-.cat.
Torna l'aparador més gran de llibres i revistes en català. Torna la setmana. T'esperem del 6 al 15 de setembre a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona. No t'ho perdis. A la setmana, la literatura és vida, és compromís, és llibertat. T'esperem amb més de 250 activitats. Segur que trobes la teva. Viu i llegeix en català. Viu la setmana.
La xarxa de comunicació local.
I found a love for me.
Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I...
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Ginés.
Arrenca un nou curs escolar amb menys alumnes a infantil i primària i més professors. Més d'un milió i mig de nois i noies han tornat a les aules després de gairebé 3 mesos de vacances. Montse Manent.
Entre les novetats, una prova pilot de batxillerat de doble titulació, un programa que per començar s'aplicarà a 7 centres de diverses ciutats com Barcelona, Salou, Tàrrega, Móra la Nova o Vic.
El nou FM, Clàudia Dinarès.
Es tracta d'una prova pilot que ha atorgat el Departament d'Educació i que compta per ara amb 9 alumnes matriculats. En el cas de Vic, els alumnes cursaran les assignatures de batxillerat als matins. A partir de l'1 d'octubre començaran el cicle d'esports, una part de la prova pilot que comptarà amb un equip docent de la Federació de Futbol.
Inaugurat el Centre de Noves Oportunitats de Mataró.
L'espai està dirigit a joves d'entre 16 i 24 anys que no estudien ni treballen. Les instal·lacions també acullen el programa Primera Oportunitat, adreçat a menors estrangers no acompanyats.
Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
Aquest nou espai va adreçat als joves d'entre 16 i 24 anys que no es troben escolaritzats i tampoc treballen, per tal de guiar-los en l'àmbit professional i acadèmic.
Tenen un aspecte molt important per qualsevol procés d'inclusió, que és coneixement de la llengua, coneixement del teixit laboral, coneixement de quines són les professions més demandades. Per nosaltres és clau.
4 persones detingudes al Vendrell per un presumpte nou cas d'agressió sexual en grup.
Entre els detinguts hi ha un menor d'edat. Els fets es remunten a finals d'agost. El cas es troba ara en mans de la justícia.
Ràdio Televisió del Vendrell, Sílvia Martínez.
Segons ha donat a conèixer el diari Més, va passar la matinada del 22 d'agost, després que els nois coneguessin unes noies i decidissin fer unes copes a un pis de Calafell. Durant la festa, els nois haurien consumit cocaïna i un d'ells hauria mantingut relacions sexuals amb la víctima. L'endemà, la jove no recordava res, estava dolorida i tenia símptomes que podien ser d'una agressió sexual.
Segon atac, 2 a 1 cavall en poc menys d'una setmana a l'Alt Pirineu. L'os Cachou ja va atacar dilluns un poltre de 4 mesos i ara ha estat el torn d'un euga a la Vall d'Aran.
Davant dels atacs, el Consell General d'Aran demanarà a la Generalitat revisar el protocol per les compensacions econòmiques.
Ràdio Trem, Anna Solana.
Com a conseqüència de l'atac, aquest cop a la Vall d'Aran, el conseller de Territori, Paisatge i Gestió Ambiental del Consell General d'Aran, Francisco Bruna, ha dit que proposaran al govern de la Generalitat la modificació del decret que regula les compensacions de danys causats a l'agricultura i ramaderia per espècies animals protegides. Bruna ha argumentat que volen equiparar les indemnitzacions que es reben a la vall per atac 2 a les de la resta de territoris veïns.
I en cultura, per primera vegada, la Generalitat destina una partida dels fons FEDER de la Unió Europea només a cultura.
Un total de 27 milions d'euros que serviran per la millora d'equipaments del territori i ja s'ha obert la convocatòria per presentar projectes. Ho ha destacat en declaracions a la xarxa la consellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga.
Per primera vegada, el govern de la Generalitat destina a cultura una part de la seva quota de fons europeus. I aquesta part són aquests 27 milions d'euros que nosaltres posem a disposició de totes les entitats que vulguin presentar-se.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. La situació meteorològica a Catalunya és estable, amb predomini del cel serè o poc ennuvolat en general pel creixement d'algunes nuvolades a punts de muntanya, sobretot al Pirineu. A banda, arribaran alguns núvols pel terç sud que deixaran el cel localment mig ennuvolat en aquest sector. La temperatura és notablement més alta respecte a ahir i s'assoleixen valors al voltant de 25 i 30 graus. Pel que fa al vent, bufa entre fluix i moderat de component nord i est i amb alguns cops forts al delta de l'Ebre. Aquest vent altera la situació. Les onades podran arribar a un metre d'altura en mar de fons de l'est. Pel que fa demà, la nuvolositat augmentarà de sud a nord fins a quedar el cel mig ennuvolat en conjunt. Malgrat tot, a partir mig matí creixeran nuvolades a la meitat sud que deixaran el cel localment molt ennuvolat en aquest sector. A més, és on és probable que es formin alguns ruixats i xàfecs. La temperatura serà semblant i el vent s'intensificarà a la costa. I de moment això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
En marxa el nou curs escolar amb menys alumnes a infantil i primària i més professors. Més d'un milió i mig de nois i noies han tornat a les aules després de gairebé 3 mesos de vacances. I amb novetats a secundària, més alumnes i per donar resposta a aquest increment, es posen en marxa 25 nous instituts escola.
A més, enguany s'activa una prova pilot per a un batxillerat de doble titulació, un programa que per començar s'aplicarà a 7 centres de diverses ciutats com Barcelona, Salou, Tàrrega, Móra la Nova o Vic.
Precisament a la capital d'Osona, aquest nou batxillerat que es cursarà a l'Institut IES Vic serà de 3 anys i permetrà al mateix temps obtenir el títol de batxiller i el de cicle formatiu de tècnic esportiu. El nou FM, Clàudia Dinarès.
Es tracta d'una prova pilot que ha atorgat el Departament d'Educació i que compta per ara amb 9 alumnes matriculats. Florenci Berniol és el coordinador pedagògic de l'Institut de Vic.
Bé, el Departament d'Educació ens va proposar, tenint en compte que l'Institut de Vic té molts cicles formatius, de poder implantar aquest objecte, aquest curs pilot, que és el batxillerat combinat amb esports. La idea bàsica és que es combinarà un batxillerat en 3 anys, per tant un batxillerat més diluït, per dir d'alguna manera, i a les tardes aquests alumnes faran en concret d'esports faran concretament futbol.
En el cas de Vic, els alumnes cursaran les assignatures de batxillerat als matins. A partir de l'1 d'octubre començaran el cicle d'esports, una part de la prova pilot que comptarà amb un equip docent de la Federació de Futbol. Els alumnes que comencin aquest curs acabaran d'aquí 3 anys amb el títol de batxillerat i amb el de tècnic esportiu.
Aquest curs també comença un pla per assimilar la xarxa pública als centres concertats que ho vulguin. L'any vinent se n'esperen 3 o 4 més, segons ha anunciat avui a la xarxa el director general de Centres Públics, Josep González Cambrai, que també és president del Consorci d'Educació. Carina Bellbé, bona tarda.
Bona tarda. Igualada, Cornellà i Calldetenes podrien sumar una nova escola pública si es tanquen amb bon peu les converses obertes entre el Departament d'Educació i 3 escoles concertades d'aquests municipis. En total, la conselleria preveu que uns 16 centres concertats es puguin passar a la xarxa pública, 3 d'elles al curs vinent, com ara l'Escola de les Arts de Barcelona, el primer d'aquestes característiques que avui ha obert les portes. Josep González Cambrai és el director general de Centres Públics en declaracions a la xarxa.
Hi ha alguns ajuntaments que han fet públic la seva sol·licitud des del ple per adherir-se a aquest canvi de titularitat, com no fa massa va ser Igualada, per tant no estic transmetent res que no hagi fet l'Ajuntament, que va fer un ple i va dir nosaltres fem una moció de suport a que aquest centre faci la sol·licitud per canviar de titularitat. I per tant hi ha alguns ajuntaments que, i alguns municipis que s'anirà sabent que han fet aquesta sol·licitud.
Cambrai també ha explicat que la idea del departament és incrementar el nombre d'instituts d'escola al curs vinent després que enguany s'hagin inaugurat 25. També ha assegurat que dels 1.000 barracons actuals, 300 no es transformaran en edificis nous.
Doncs precisament els barracons o la manca de nous centres continuen sent el cavall de batalla dels diferents sindicats de l'educació. Denuncien que no tan sols no s'han revertit les retallades, sinó que més la inversió pública al sector amb prou feines arriba a un terç del 6% del PIB que marca la LEC, la Llei d'Ensenyament. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda. La despesa pública en educació a Catalunya era fa 10 anys d'uns 5.300 milions d'euros. Enguany el pressupost, de nou prorrogat, és de 4.800 milions. Les retallades no només no són revertits, sinó que a més s'ha incomplert la previsió de la LEC. Segons la Llei d'Educació, el 2017 el pressupost destinat a ensenyament hauria de suposar, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A l'actualitat, però, només s'inverteix un 2% i escaig del PIB. És a dir, mancarien uns 9.000 milions d'euros per assolir la xifra que preveia la LEC. Ramon Font és portaveu nacional d'USTEC.
Per tant, s'hauria de triplicar el pressupost d'educació, no només per complir amb la Llei d'Educació de Catalunya, sinó per complir amb les recomanacions de l'OCDE i per complir amb els estàndards dels països del nostre entorn. El finançament de la nostra educació en relació al PIB està com a Perú, com a Laos.
I en tot aquest temps de retallades, qui ha patit més la tisorada, l'escola pública o la concertada? Si s'analitzen les partides destinades al concert dels darrers anys, es pot concloure que concertats han mantingut el finançament més o menys estable, al voltant dels 1.000 milions d'euros, per sobre de la inversió de fa 10 anys. Tot i això, l'aportació per alumne que fa el govern a la concertada en alguns casos només cobreix el 60% del cost. Eva Salva és directora general de la patronal AEC.
Si ens creiem que aquest país ha de tenir un servei educatiu, del qual el 32% està configurat pel que són escoles concertades, és a dir, o hi posem fil a l'agulla o estem deixant el sistema coix, perquè hi ha unes famílies que estan finançant doblement l'escolaritat dels seus fills.
Justament per revisar les aportacions públiques cap a la concertada i evitar quotes abusives a les famílies, el Departament d'Ensenyament està negociant un decret de concerts que es preveu aprovar al febrer.
I com passa cada inici de curs, també hi ha hagut crítiques. En declaracions a la xarxa, la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya han tornat a denunciar la manca de finançament en l'ensenyament.
La seva presidenta, Belén Tascón, assegura que vigilaran que hi hagi més planificació pública perquè es puguin cobrir totes les demandes i que, per tant, no hi hagi desviament d'alumnes de l'escola pública a la privada concertada.
Hi ha una manca de planificació pública, això suposa que s'estan desviant alumnes a l'escola privada concertada, perquè l'escola pública no té prou places per abastir tota la demanda que tenen les famílies. Després, per una altra banda, tenim un decret molt important, que és el decret de l'escola inclusiva, que ja farà 2 anys que s'ha publicat, que s'hauria d'estar aplicant i que no s'ha aplicat.
La FAPAC també intentarà aturar l'anomenada Llei Aragonès, que està a punt d'aprovar-se. Segons Tascón, significarà la privatització de l'educació.
Aquest curs escolar no tan sols es presenta amb novetats, sinó també amb estudis que desapareixen. És el cas del primer curs del cicle mitjà de terrisseria a la Bisbal d'Empordà. Finalment, no hi ha hagut prous inscrits per tirar-lo endavant i l'Ajuntament treballa amb ensenyament per mirar de garantir aquesta formació de cara a cursos vinents. Televisió Costa Brava, Laia Campos, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dijous les aules s'han tornat a omplir amb l'arribada del nou curs escolar 2019-2020. Les que no s'han omplert, però, són les que corresponien al primer curs del cicle mitjà de terrisseria de la Bisbal d'Empordà, que ha perdut una promoció per falta d'inscrits. Tot i que en el moment de les preinscripcions assolien un nombre que els permetia seguir-lo realitzant, només un alumne va acabar formalitzant la matrícula, a més de 2 persones que encara havien de realitzar la prova d'accés. Aquests alumnes s'incorporaran directament al segon curs i l'any vinent realitzaran les assignatures pendents de primer. Enric Marquès és l'alcalde de la Bisbal d'Empordà.
Aquest any no es fa perquè només hi havia una persona matriculada en el moment del tancament de la matrícula. Amb una persona ja no esperes al setembre, estem en una època també de control econòmic important, per tant hem de ser realistes i hem de tocar de peus a terra, però en cap moment hem parlat de que el cicle desaparegui, al contrari, hem de trobar la manera i així ho farem a partir d'ara de finals d'aquest mes de setembre, que ens trobem amb els serveis territorials a Girona i en Barcelona.
Des del mes de juliol l'Ajuntament està en contacte amb el Departament d'Ensenyament per trobar la fórmula que els permeti seguir amb la formació de cares a properes generacions. La idea és ampliar la formació oferint 3 modalitats de cicle mitjà en una.
Més enllà, però, de l'ensenyament tradicional, també hi ha altres formes d'aprenentatge. Coincidint amb l'inici de curs, s'ha obert a Mataró el Centre de Noves Oportunitats.
L'espai està dirigit a joves d'entre 16 i 24 anys que no estudien ni treballen. Les instal·lacions també acullen el programa Primera Oportunitat, adreçat a menors estrangers no acompanyats.
El centre ha estat inaugurat pel conseller de Treball, Shakir El Homrani, i l'alcalde de la capital del Maresme, David Bote. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel, bona tarda.
Bona tarda. El conseller de Treball, Afers Socials i Família, Shakir El Homrani, ha estat aquest matí a Mataró, on ha inaugurat el nou Centre de Noves Oportunitats del Maresme i el Vallès. Aquest nou espai va adreçat als joves d'entre 16 i 24 anys que no es troben escolaritzats i tampoc treballen, per tal de guiar-los en l'àmbit professional i acadèmic. Per altra banda, el centre també compta amb el programa Primera Oportunitat, en aquest cas adreçat a menors estrangers que arriben sols a Catalunya i als quals se'ls vol donar les eines necessàries per poder-hi estudiar o treballar.
Tenen un aspecte molt important per qualsevol procés d'inclusió, que és coneixement de la llengua, coneixement del teixit laboral, coneixement de quines són les professions més demandades, per nosaltres és clau perquè és una manera d'enfocar-ho i d'enfocar-ho cap a on hi ha veritablement el repte, que és un bon procés emancipatori.
Un acte que el conseller ha presidit juntament amb l'alcalde de la ciutat, David Bote, qui ha volgut destacar la importància de comptar amb un centre d'aquestes característiques on els joves que necessitin un acompanyament per entrar al mercat laboral o reconnectar amb els estudis ho puguin fer.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
La crònica social ens porta per cas més d'agressió sexual en grup. Ha passat al Vendrell, hi ha quatre persones detingudes, entre elles un menor d'edat. Els fets es remunten a finals d'agost. El cas està en mans ara de la justícia. Ràdio Televisió del Vendrell, Sílvia Martínez.
Tres joves i una menor d'edat del Vendrell investigats per una suposada agressió sexual a una noia. Segons ha donat a conèixer el diari Més, va passar la matinada del 22 d'agost, després que els nois coneguessin unes noies i decidissin fer unes copes a un pis de Calafell. Durant la festa, els nois haurien consumit cocaïna i un d'ells hauria mantingut relacions sexuals amb la víctima. L'endemà, la jove no recordava res, estava dolorida i tenia símptomes que podien ser d'una agressió sexual. Un informe mèdic també apunta a una possible agressió. Després de denunciar els fets a la policia, els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns els tres majors d'edat, que tenen 18, 22 i 23 anys, i dimarts el més jove. Els Mossos informen que van quedar en llibertats amb càrrec després de passar a disposició judicial. Els investigats haurien estat sotmesos a una prova d'ADN, encara sense resultats coneguts.
I la Universitat Rovira i Virgili posa al descobert documents acreditatius de l'existència de 20 espanyols, entre ells un reusenc, morts als camps de concentració nazis i que no consten ni a la llista del butlletí oficial de l'Estat ni al llibre memorial dels deportats. Aquests originals en alemany ja estan a disposició del Ministeri de Justícia. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
El passat 9 d'agost, el butlletí oficial de l'Estat espanyol va publicar la relació de 4.427 espanyols morts a Mauthausen i altres camps de concentració alemanys i hauria un termini per presentar al·legacions i sol·licitar correccions. En aquest context, el Centre d'Estudis sobre Conflictes Socials de la Universitat Rovira i Virgili va presentar al Ministeri de Justícia documents originals alemanys sobre 20 espanyols que van morir en camps de concentració i que no estan registrats ni a la llista del BOE ni al llibre memorial dels espanyols deportats als camps nazis. Un d'ells és un reusenc nascut al 1900, segons ens explica l'investigador Antonio Muñoz.
Según dice la documentación, por manifestaciones anti-alemanas, es decir, debió hacer algún comentario contrario al régimen de Hitler, algún compañero le oyó y le denunció a la policía, por ese simple motivo fue llevado a un campo de concentración cercano, el campo de concentración de Stutthof, y allí murió el 11 del 10 del año 1942, después de varios meses allí en el campus.
Aquest cas, com molts altres, revela una realitat molt poc coneguda sobre els espanyols i espanyoles que van estar a camps de treball nazis. Muñoz calcula que gairebé 40.000 republicans exiliats van treballar esclavitzats pel règim d'Adolf Hitler, sobretot a la zona francesa, on construïen bases submarines per l'operació coneguda com Mur Atlàntic. Investigadors de tota Espanya estan treballant ara en compilar informació sobre aquests milers de persones, elaborant un gran centre censal.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a l'Alt Pirineu, on s'ha registrat el segon atac 2 a un cavall en poc menys d'una setmana. L'Oscar Show ja va atacar dilluns un poltre de 4 mesos i ara ha estat el torn d'un euga a la Vall d'Aran. Davant dels atacs, el Consell General d'Aran demanarà a la Generalitat revisar el protocol per les compensacions econòmiques. Ràdio Trem, Anna Solana.
Bona tarda. Com a conseqüència de l'atac, aquest cop a la Vall d'Aran, el conseller de Territori, Paisatge i Gestió Ambiental del Consell General d'Aran, Francisco Bruna, ha dit que proposaran al govern de la Generalitat la modificació del decret que regula les compensacions de danys causats a l'agricultura i ramaderia per espècies animals protegides. Bruna ha argumentat que volen equiparar les indemnitzacions que es reben a la vall per atac 2 a les de la resta de territoris veïns, on assegura Bruna són més altes. Des del Consell General es considera a més, necessari aplicar mesures correctores de comportament com ja s'ha intentat amb Goiat. Bruna també ha volgut destacar que la prevenció sobre bestiar equí es fa molt difícil, ja que no és viable agrupar-lo i protegir-lo a la nit com es fa amb les ovelles.
I a Cambrils, aquest cap de setmana s'engega una campanya solidària per recaptar fons per la lluita contra les malalties neurodegeneratives per acumulació cerebral de ferro, les anomenades ENAC. A la campanya, que porta per nom Deixa't prendre el pèl, hi participaran una vuitantena de professionals de la perruqueria i l'estètica. Ràdio Cambrils, Marga Mallol, bona tarda.
Bona tarda. Deixa't prendre el pèl. D'aquesta manera tan suggeridora, Cambrils recaptarà fons aquest diumenge vinent per la lluita contra les malalties neurodegeneratives per acumulació cerebral de ferro, més conegudes com ENAC. Uns 80 professionals de la perruqueria, barberia i estètica tallaran el cabell, arreglaran barbes i faran la manicura de les 10 del matí a les 3 de la tarda al passeig marítim de la localitat costanera del Baix Camp. La recaptació anirà íntegra per l'associació ENAC. Antonio Moreno, pare de dues germanes bessones de Cambrils afectades, explica que les ENAC són malalties i que es necessita molta més investigació.
És una enfermedad considerada, està dintre de les considerades ultrarrares, té una prevalència molt petita, parlem de 1 a 3 casos cada milió d'habitants. Clar, això fa que siguin molt pocs casos i que, evidentment, l'interès per investigar-lo, la capacitat que pugui tindre la gent per investigar-lo, sigui doncs, molt petita.
A tot l'estat espanyol pateixen ENAC 65 persones, 18 de les quals estan a Catalunya i dues, les germanes bessones, viuen a Cambrils.
En cultura, per primera vegada una partida dels fons FEDER de la Unió Europea es destina de manera exclusiva a cultura. Són uns 27 milions d'euros que serviran per la millora d'equipaments del territori i ja s'ha obert la convocatòria per presentar projectes.
El Departament de Cultura obrirà 3 ajuts per a equipaments museístics, escènics i musicals i patrimoni cultural que comptaran amb una aportació de fons provinents de la Unió Europea. És la primera vegada que una partida dels fons FEDER, en total 27 milions d'euros, que es destinen exclusivament a cultura. Ho ha destacat en declaracions a la xarxa la consellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga.
Per primera vegada, el govern de la Generalitat destina a cultura una part de la seva quota de fons europeus. I aquesta part són aquests 27 milions d'euros que nosaltres posem a disposició de totes les entitats que vulguin presentar-se. I amb això no només donaríem 27 milions a cultura, sinó 54 milions, perquè representa la meitat del pressupost que es destinaria a cadascun dels projectes.
Els projectes d'inversió serviran per a millores en aquests equipaments centrades en tres eixos: les TIC, per a inversions en eficiència energètica dels edificis i per la conservació, protecció i foment del patrimoni cultural.
La candidatura de l'Espluga de Francolí ha estat seleccionada per acollir el 4th Congrés de Pastorets de Catalunya. La cita arribarà a aquest municipi de la Conca de Barberà el proper 14 de març. Per acollir-la d'aquesta dècada també havien presentat candidatura als pobles de Navarcles, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat. L'Espluga FM, Pep Morató.
La coordinadora de Pastorets de Catalunya ha pres la decisió després d'estudiar les candidatures presentades per 4 municipis, l'Espluga de Francolí, Navarcles, Terrassa i Sant Feliu de Llobregat. Finalment, la comissió encarregada de seleccionar la millor candidatura pel 4th Congrés de Pastorets ha destacat de l'Espluga el compromís palès de l'entitat. L'alcalde del municipi, Josep Maria Vidal, valorava així la decisió final.
L'Ajuntament està molt, molt content i satisfet per aquesta decisió, que suposa això, no? Projectar el nom de l'Espluga més enllà del Camp de Tarragona, sinó a nivell ja nacional.
El Congrés de Pastorets de Catalunya celebra només un cop cada dècada. Serà el primer cop que el Congrés se celebra les comarques de Tarragona i el sud de Catalunya. Ara, la coordinadora de Pastorets constituirà una comissió organitzadora a membres dels Pastorets de l'Espluga per tal d'organitzar l'esdeveniment.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, el Reus ha quedat exclòs de la tercera divisió.
Després de dues incompareixences, la Federació Catalana ha resolt excloure l'equip del Baix Camp de la competició. Ja no va jugar ahir el partit que l'havia d'enfrontar a la Pobla de Mafumet i en pocs mesos ha passat de jugar a segona A a no poder fer-ho ni a la tercera divisió. Ara caldrà esperar a diumenge per saber si el seu filial, el Reus B Cambrils, que està inscrit a Primera Catalana, es presenta o no a jugar el partit de la segona jornada previst per aquest diumenge davant el Júpiter. Tot fa preveure que el Reus B tampoc podrà donar d'alta les fitxes dels futbolistes i no es podrà jugar el partit. També quedaria així fora de la competició.
En bàsquet, avui sabrem qui és el quart semifinalista de la Lliga Catalana LEP.
Sortirà de l'enfrontament entre el Barça B i el Pardinyes Lleida, que es jugarà aquesta nit a les 9 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El bàsquet Girona, l'Hospitalet i el Club Bàsquet Prat ja estan classificats.
Uau, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Aquest dijous, l'Iler d'Autonís en Pardinyes disputarà l'enfrontament que s'havia de jugar el passat diumenge, però que finalment, i per motius aliens al purament esportiu, el partit es va ajornar per aquest vespre a les 9. Un partit davant un filial, el Blaugrana, que també va perdre en el seu debut a la Lliga Catalana LEP davant el Prat, equip que va superar a l'Iler d'Autonís en Pardinyes en el primer partit de la fase de grup. Així doncs, els lleidatans necessiten guanyar els de la ciutat comtal per disputar una atractiva final a 4 que se celebrarà a casa lleidatana al Barris Nord el proper cap de setmana. Un partit que per ja l'encuentro entrenador de l'Iler d'Autonís en Pardinyes serà un pas més dins de la construcció de l'equip. L'escoltem.
Bé, un partit d'entrenament que ens servirà per seguir practicant, per seguir entrenant, no? L'objectiu principal no és el guanyar sinó el competir, el posar en pràctica tot el que estem fent als entrenaments i veure una millora, i òbviament que si això ens porta a guanyar el partit molt millor, no? Però sí que ens espera un equip molt jove, que ha començat a treballar molt d'hora, que ens exigirà molt, i jo crec que, bueno, que serà una molt bona prova ja per posar en marxa la temporada.
El partit, recordem-ho, a la Ciutat Esportiva Joan Gamper aquest mateix dijous a les 9 del vespre.
Els ciclistes David de la Cruz i Marc Soler, preseleccionats pel Mundial.
El sabadellenc David de la Cruz forma part de la preselecció per al Mundial de Yorkshire del pròxim 29 de setembre. El seleccionador espanyol Pasqual Montparlé l'haurà de descartar a 7 dels 16 ciclistes de la llista abans del dimarts vinent. En la convocatòria també figura el vilanoví Marc Soler.
En vela, el Balís acull el Campionat de Catalunya per equips.
El Club Nàutic, el Balís, acull el Campionat de Catalunya per equips de les classes Láser RD, Láser 4.7, Europa i 420. Durant el campionat, que se celebra fins al proper diumenge, competeixen en aigües de Sant Andreu de Llavaneres un centenar de regatistes de 12 clubs catalans.
En hoquei patins, Mauro Giuliani ha completat la plantilla de Lleida Llista Blava. Lleida Llista Blava.
El jugador argentí se suma al projecte Llistat juntament amb altres cares noves com Marc Palazón, Nathan Jefflot, Oriol Vives i Àlex Josep, en una plantilla molt renovada després dels adeus dels germans Di Benedetto o Cananedo, entre d'altres.
Prop de 800 atletes van participar de la 33a edició de la cursa de la Diada de Térmens.
La competició va comptar amb diverses proves en funció del nivell dels participants. En la cursa de 10 quilòmetres es va imposar Pol Guillén, en una jornada en què també es va realitzar una caminada i diverses curses infantils a la localitat lleidatana de la Noguera.
Doncs fins aquí aquest informatiu, notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantra a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
El llibre és un objecte amb certa màgia. N'hi ha de sagrats, com la Bíblia i el Corà, de prohibits, com la Lolita de Nabokov durant molts anys, d'imaginaris, com el Necronomicon, i fins i tot que ens poden fer patar de riure, com els d'autoajuda. Si tenim per casa un plec de fulls escrits sense interès, tindrem poques manies per llançar-lo al contenidor blau. Ara bé, si aquest plec està editat amb la seva portada i contraportada, és a dir, que és un llibre, fa molt més respecte desprendre-se'n. Aquest és el poder del llibre com a objecte i potser un dels motius que arribi a Barcelona la 68a fira del llibre d'ocasió antic i modern. El Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya arriba un any més a la cita anual amb els amants del llibre plantant parades al concorregut Passeig de Gràcia. El tret de sortida és divendres 20 de setembre a les 11 del matí amb la lectura del pregó a càrrec de l'escriptora mataronina Care Santos. Des de llavors i fins al 6 d'octubre seran 3 setmanes per passejar i tafanejar entre llibres de totes les èpoques, autèntics tresors escrits que esperen ser trobats. Com és habitual, en paral·lel també s'organitzen activitats com xarxes xerrades i exposicions. 68a Fira del Llibre d'Ocasió, Antic i Modern, del 20 de setembre al 6 d'octubre, al Passeig de Gràcia de Barcelona. En trobareu tota la informació al web gremillibrevell.cat.
Sabies que...
Un de cada quatre nens són sonàmbuls de tant en tant, tot i que no ho recordin. En els adults, la xifra però és molt més baixa, només un 1%. El sonambulisme és genètic, així que va per famílies. Durant la nit, el cervell alterna períodes de son amb i sense somnis. És precisament quan no estem somiant quan es presenta el sonambulisme. El primer d'aquest tipus de son s'anomena son amb moviment ràpid d'ulls o son REM, ja que els ulls no paren de moure's contínuament sota les parpelles. Durant la fase REM, tots els músculs estan paralitzats, a excepció dels oculars i els respiratoris. El sonàmbul està en un estat d'absoluta confusió, mig despert, mig adormit, una petita avaria tècnica al cervell. El sonambulisme, com dèiem, es produeix quan l'individu està adormit però sense somiar, ja que en no estar en una fase REM, els seus músculs no estan paralitzats.